Benvinguts una setmana més a aquest viatge que no va enlloc, aquesta travessa pel no-res, aquest experiment on l'aleatorietat decideix de què parlarem i la Wikipedia decideix què direm. No anem enlloc. Sobretot, oblideu tot el que aprengueu aquí perquè probablement sigui mentida.
Benvinguts una setmana més a No anem enlloc, un podcast que repassa la geografia i l'escrutina amb el fervor i devoció amb la que es llepa la tapa del iogurt, sense deixar-se cap part de la superfície, però moltes vegades innecessari i desagradable per qui ho ha de veure de prop. M'acompanyen avui el yin i el yang de la geopolítica. Pau Domingo, el yin, la visió terrenal, la passió... Com estàs?
Bona tarda, molt bé, estem molt bé. Molt contents d'estar aquí una setmana més.
Gràcies per venir. I Adrià Torres, el yang,
Adrián.
Visió abstracta, reflexió. Com estàs, Adrià?
Molt bé, aquí moltes ganes de viatjar.
Pues agafa't, que avui toca un viatge, avui venen curves. En el capítol d'avui ens endinsem al cor de Roma per explorar el país més petit del món en superfície i en habitants, però dels més grans en espiritualitat i en cultura. Avui ens desplacem fins al que és l'abat cueva del Papa. Avui hem de parlar del Vaticà, ni més ni menys. Per començar, no sé si teniu alguna anècdota amb el Vaticà.
Jo, a mi m'agradaria començar de que per mi avui no m'ho plantejo com un capítol, sinó com un capítol. O sigui, jo començaria per aquí, que el programa... Jo el titularia el Capitol Vaticà.
Capitol ja està. 12?
No és sé, que sempre he tingut una... O sigui, és un lloc on em sento molt tranquil dins dels capítols. És on trobo la meva pau. I aleshores simplement volia transmetre-vos que és un programa molt emocionant per mi poder expressar amb molta tranquil·litat tot el que sento avui. Avui seré molt transparent.
Dins de quants... capítols diries que has pogut estar al llarg de la teva vida?
Crec que normalment un cop al mes. Un cop al mes passo per un capítol.
Per un de diferent cada vegada, eh?
Un de diferent, sí. I si no, els hi demano que canviïn el rètol de l'entrada perquè jo en la meva ment passi per un altre viatge. Ja saps com cada setmana ens agrada viatjar per diferents espais. Aleshores, és una metàfora del que em passa a la vida. Ja està.
Podríem dir que el Vaticà és la capital del Capitol?
Podríem dir-ho, sí, seria així. Per mi seria així. Ho visc així.
Des d'aquí una crida a Wikipedia que canvi l'entrada del Vaticà i inclogui aquest eslògan. Adrià, no sé si tens tu alguna anècdota amb el país que ens toca avui.
Amb el Vaticà, bueno, simplement la típica visita, no?, que es fa quan vas a Roma... que si descuides te'l passes de llarg i llavors jo vull fer una reclamació, bueno, una reclamació no, un suggeriment de que posin algun cartell perquè hi ha gent molt despistada per Roma buscant el Vaticà.
Cartell com de carretera.
D'aquest, del vermell i blanc, que hi ha Sant Fost de Capçanelles i benvinguts. I a ciutat agermanada amb un altre capítol, segurament.
Amb dues germanes.
Probablement. En té alguna altra de tus germanes? Deu ser que una deu ser Vaticà.
Una de ser Vaticà.
Segur. Llavors, res, simplement un suggeriment de poder posar aquests cartells.
Amb quins colors ho posaries, els cartells?
Clar, la bandera vaticana, si no m'equivoco, és groc
i blanc.
I blanc.
El color blanc, la puresa.
Sí. Bueno, no sé
i el
si...
groc
de la vainilla. No sé si coneixeu l'origen de la bandera.
La vainilla.
Sí, va ser una proposta de Frigo. I va ser acceptada, van fer un concili, no sé si era el segon, el quin concili va ser, el concili Vaticà, i amb Pius XII, si no m'equivoco, de com a papa, que van fer...
El Frico Pius, no?
Exacte, quan van fer quan es va proposar aquest nou gelat, i com a contrapartida, doncs el Vaticà va cedir aquest espai de bandera a la proposta de Frigo, de nata i vainilla.
Perquè quines eren les altres propostes finalistes?
Jo, ostres, doncs ara no ho acabo de recordar. No sé si...
Crec que hi havia el pistatxo i la maduixa.
Pot ser.
Pistatxo, maduixa.
Pot ser.
i aguacate i meló.
I hierba buena.
Sí, que aquesta, no, aquesta sí, és veritat. Va caure. Es va caure perquè no es distingia
gaire. Semifinal, sí. No, és que hi havia dos que eren...
Era molt verd,
no,
tot
si plegat. No. És quasi el mateix color, sí. No ho veus que no... Sí.
No, però feien servir l'aguacate meló, era el meló taronja, eh? El petit.
Ah, francès. El francès, aquest.
Sí, sí. Pensa que, no, abans que parlessin anglès, al Vaticà, no sé si sabeu que l'idioma oficial és l'anglès, o sigui, després van arribar francesos i després van passar al francès. Després ja parlarem una mica d'història del Vaticà.
De quan havia sigut colònia.
Colònia anglesa, sí. Quan van fer la... O sigui, van passar per 59 etapes sombres. I després va arribar la seixantena i per això van fer lo de la Capilla Sixtina.
Pensava que anava després de la quinta, jo, la Sixtina.
No, la Sixtina no.
No, ve de 60. De la 59.
De la 60, no. De la 60.
El que s'aprèn en aquest podcast és increïble. No, no, un ve aquí pensant que hi ha el Vaticà.
Què podrem dir, no?
Què es pot dir del Vaticà, que no s'hagi dit
no,
ja?
No, realment, sempre...
Crec que
no em sé bé els números en anglès. Simplement com... El meu cap està pensant en un altre número. Però...
El 16, poder.
Sí, sí, sí.
Ja passa.
El 16 i el 61 s'assemblen.
Sí, sí, sí.
És una qüestió de d'on tu mires.
Sí, és que...
Sí, tenim... Ja l'anglès tancat costa més.
Estava mirant de reull la informació que m'han portat aquí en paper i no me n'havia donat que tenia el paper al revés. Però era després de 15 i em semblava que eren moltes etapes.
Moltes etapes.
Sí, moltes. Però bueno, això.
De la mateixa manera que el segle XIX Gran Bretanya va començar a agafar els presos que tenia i els va començar a portar a Austràlia, i Austràlia va ser un país que va néixer arrel de bueno, pues, tota aquesta
bona gent.
Migració de presos i sí, al final sí. És un país fundat per presidiaris. Hi ha la teoria que el Vaticà neix de fer el mateix amb els pederastes, d'ajuntar tots els pederastes en un lloc, de dir, bueno, doncs els tindrem tots aquí tancats, i a partir d'aquí neix el país del Vaticà. No sé si teniu alguna altra teoria de com s'ha originat un país com el Vaticà, no? Que és un país allà encabut dins d'Itàlia, territori molt petit, poca població, un país singular, jo diria.
Bueno, tot va venir de... Crec que va ser Nestlé, també. És que hi ha molta marca al Vaticà.
Marca blanca, eh?
Marca,
al principi
sí,
era marca blanca.
Que era, bueno, va ser on es va inventar la Vaticau, no sé si la recordeu. Llavors, aquest és un dels orígens que es diu, que al ser la invenció del Vaticau, que era un invent, no penseu que és del segle XX, sinó que es remunta al segle I després de Crist o segon.
Hi ha escriptures.
Sí, sí, sí. Hi ha escriptures amb caogrífics, que es diuen. I aquestes històries... Va, hi ha molta discrepància també amb aquest fet.
És que hi ha molta llegenda, no? També,
sí,
no?
Ja se sap, el Vaticà és un lloc de misteri.
Sí, sí, sí.
Sí, no, ningú, només la gent que viu allà sap realment el que passa.
Si són pederastes tampoc ho diran. No,
ells són així, llavors, només.
Però no ho sabrem mai quina és la versió...
Només de portes endins, A casa seva cadascú fa una miqueta el que vol.
I només faltaria que ens fiquéssim a la casa dels altres.
I tant endins, les
portes. I deu a la de tots.
Bueno,
és això una mica. Perdona, no volia tallar la història de Nestlé.
Simplement és un dels orígens. Clar, hi ha gent que es creu que és una qüestió intencionada de publicitat i màrqueting.
No.
Però, a veure, què no és intencionat?
Coneixent Nestlé, no crec que sigui la intenció en absolut.
No.
I no crec que sigui l'única cosa intencionada i de màrqueting del Vaticà. Penso que, en general, és la primera gran escola de màrqueting del món on han volgut vendre una marca i uns eslògans i un producte.
I ara que ho dius, o sigui, em quadra molt perquè els agrada molt la xocolata a la gent que viu al Vaticà. Sí, són molt xocolaters. Crec que després de Colòmbia i Equador són dels països on més xocolata...
Cacau plantat, ja.
Sí.
És curiós, perquè hi ha poc espai per plantar-lo. Però el tenen fora.
És com fora muralla. És una forma... O sigui, el Vaticà s'extén...
Exporten cacau cap fora.
No. O sigui, controlen...
La planta.
Des de dins controlen. Ells només guarden llavors. Tenen un magatzem a sota de les capelles, que per la temperatura i tot va molt bé per guardar la llavor del cacau.
Ostres.
I aleshores el que fan és enviar llavors arreu del món, als països principalment exportadors de cacau, perquè puguin cultivar el seu cacau. I així és una forma de... Bueno, saben de l'addicció que crea la xocolata, igual que la religió. Per ells és molt similar i per això decideixen... És la forma d'estendre la paraula del Senyor, li diuen ells allà.
Gracias a Dios tenemos chocolate, ¿no? La famosa frase.
Podria ser... No ho sé, potser ara aquí dic una bajanada.
No ho crec.
Però podria ser que la Charlie, la fàbrica de xocolata, estigui inspirada en el Vaticà.
Va ser una petita...
I que els umpa-lumpes estiguin inspirats en la Guàrdia Suïssa.
Sí,
jo crec... Són els guardians del cacau Vaticà.
Jo crec que és bastant això. Vull dir, era una llegenda, una brometa que entre Pio i Pio, saps? Hi havia entre els dos Pios, doncs... comentaven bastant. S'ho van deixar escrit. Es van passar el llibret amb unes quantes rezos.
Els evangelis, no?
Sí, evangeli. I bueno, amb gel i sense, també. Però són... O sigui, els agrada la xocolata calenta.
Sí, perquè si tira gel a la xocolata queda...
Bueno, queden formes. O sigui, quan tu agafes xocolata calenta i li tira gel, pues, queden formes estranyes. I això era com ells es relacionaven. És una miqueta com ells escoltaven i interpretaven la paraula del Senyor. Tiraven xocolata a la taula, li tiraven gel i quedaven formes, i amb això intentaven interpretar què els volia dir Déu.
O sigui, hi havia la teoria, ja per acabar de rodonir amb el que plantejaves, que aleshores el protagonista de Charlie i la fàbrica de xocolata pues no deixa de ser un nen confús que es troba enmig de tot el sarau, que en la pel·lícula es representa com una fàbrica de xocolata, però com dius tu, pues era el Vaticà, i un nen que al final li passen coses i que la seva memòria decideix substituir les coses que li passen per records dolços i xocolata i en anitos sí. Ballant.
I com enganyes un nen millor que amb xocolata i dolços?
Però en el fons és una pel·lícula dura que sí. reflecteix sí. Pues, el que és ser un nen en el mig del Vaticà.
Després van fer aquella segona part que anava una miqueta en contra de tot aquest, o sigui, tota aquesta història, que era el Kung Fu Panda, que era la versió que contrarrestava una miqueta tot aquest discurs evangèlic i de la religió que es plantejava en aquesta... Mm-hmm. O sigui, com aquest missatge subliminal de Charlie.
Bueno, al final és un xoc de religions, no? Vull dir, és que al final Confuci sempre va... La predicar sí.
va,
la filosofia.
Ara que parlem també de cinematografia, no sé si ho sabíeu, que després va haver-hi una gran època quan es va rodar tota aquesta pel·lícula, que van fer diferents versions, la de Tim Burton, que és la que més va agradar, després van fer... Hi havia la sessió nocturna que feien allà també a les saletes privades del Vaticà, que eren Los Ángeles de Charlie, i allà quedaven tots. I
això era amb el papa Carles II, em sembla.
Amb el segon, no? sí. I crec que ho feien a partir de les 11:30, després de l'última resada de nit, feien uns petits...
A l'acabar la Champions,
uns
no?
petits veures, i se'n anaven uns quants, i van començar, anem a mirar pel·lícules, que ens agradin, i van com crear aquest guió, saps? De Los Angeles de Charlie. I, bueno, que és un país també molt cinematogràfic, hi ha molta inspiració allà dins.
Tenim la primera part de, pues, amb referència al nen confós al Vaticà, la segona part de més la part Kung Fu, religions asiàtiques, estem a l'espera de la tercera part on,
sí, a veure
on
si...
Charlie coneix a Alà, no?
Sí.
I a veure com representen la figura de Mahoma.
Bueno, això...
Estarem atents.
Sí, ja veurem. Crec que està en anillo,
Ara, sí, en principi crec que havia de sortir el 2025.
Sí, Benedicto i Francisco crec que estan acabant de polir el guió. Bueno.
A veure, estarem atents.
És una de les productores més importants del món,
sí.
El Vaticà.
Sí, Vaticà, de muntar pel·lícules. Sí,
els Deu Manaments... Vull dir, són les poques productores que manté els seus títols actius cada any
no
per Setmana Santa.
No fa 2.000 anys que viuen de la mateixa història i encara els dona...
Sí. No sempre els hi surt bé, a vegades els hi surt malament, però bueno.
Com tot, al final.
Sí, tot.
Així és la vida, així és la vida. Bé, al llarg de la història parlem ara de la figura del papa, no?, que és pues, el cap d'estat del Vaticà. Al llarg de la història, la figura del papa ha anat evolucionant bastant. A dia d'avui doncs, és un senyor argentí que et pot caure més o menys simpàtic, però si tirem enrere doncs, podem trobar de tot. Podem trobar papes que han sigut guerreros, podem trobar papes que han sigut puteros, podem trobar papes pitufos. No sé amb quin papa tots els de la història us quedeu, si en teniu algun de preferit.
Jo, el meu sempre ha sigut el papa Francisco. Vull dir, el meu sempre ha sigut aquest.
El d'ara.
No, el Francisco, el meu pare. Aleshores, jo el que sí, no sé si coneixeu, abans parlàvem...
El teu pare.
De, sí, el meu pare, sí, sí que el coneixeu, sí, però...
I tant.
No sé si coneixeu la història de la papa Rugà, d'on ve, de l'origen. Abans parlàvem de la bandera de les Canàries, que curiosament té els mateixos colors que la bandera del Vaticà.
Tot lliga. No, crec.
Com, perdona?
No, que casualitat, no crec.
No, gens ni mica. I bueno, hi ha tota una història de bueno, en un dia sopant, us explico, és una anècdota que em va explicar el papa Francisco, això, I és que en un d'aquests grans sopars que feien per Nadal, van deixar els nens sueltos per sota la taula, els agradava molt, això, el típic vestiment que es fiquen per Nadal, de les sotanes, aquestes vestits llargs, i aleshores per sota havien fet hamburguesa amb patates, els agradava molt menjar hamburgueses, i per sota doncs els feien la broma que tenien les papes arrugades per sota. Sempre han sigut molt bromistes els papes, saps? I aleshores... Pues això ho agafen com en forma de cor i els hi feien, mireu els papes arrugades. I res. I aleshores d'aquí va originar, sempre s'ha sapigut, hi havia un parell de familiars que eren de les Canàries i eren els que més, o sigui, els que sempre originaven la broma a l'inici del sopar. I aleshores van anar quedant, van anar a fer un dels sopars cada any, canviaven de lloc pel sopar i en un d'aquests que van fer allà i va ser bastant mític, doncs van posar-li el nom d'aquestes patates i les van exportar després cap a Canàries, se'n van endur i allà es va començar a fer molt famós això. Aleshores jo, per mi, com el papa Francisco no hi ha cap, però si hagués de triar un segon papa seria la Rugà.
Jo havia sentit una versió alternativa de lo mateix, de l'origen canari, que té a veure amb la pareidòlia, que és això de buscar, de trobar cares en objectes, saps? Que de vegades poses una casa, una pedra, la veus de lluny, i l'ésser humà està entrenat per identificar cares a llocs on no n'hi hauria d'haver, com a senyal d'alerta, no? I va ser un mirant unes patates que havien quedat una mica arrugades i que li va veure, diu, hòstia, aquesta té cara com de papa, però del papa ja vell, del papa arrugà. I d'aquí va quedar el nom.
És que veus, al final cadascú fa la seva llegenda d'això. Jo ja et dic, tenia l'altra versió, però crec que pot ser... Les dues són compatibles i són les dues igual de verosímils.
També es diu, abans, sobretot a l'edat mitjana, edat moderna, els papes, com deia el Bernat, són guerrers, són navegants, són exploradors, i molts papes...
Eren vikings, no?
Molts papes, segur, algun n'hi deu haver, segur. Sobretot d'aquí ve el gorro del papa. Abans tenia banyes, el gorro aquest llarg que porta.
I el feien servir per veure, no? Lo dels cuernos. I se'l treien i deien...
Sí, la sangre de Cristo. Viking. I... Disculpa, ara m'he... Això. I hi ha diferents papes... No sé, crec que hi ha un papa luna, si no m'equivoco, no sé si... Llavors hi ha la versió aquesta que potser hi havia un papa arruga, que és el que va anar fins a les Canàries. Potser d'aquí ve...
I el papa delta és el de Tarragona, no? Que també portava patates.
I arròs. Sí.
Bueno...
Bé, esteu escoltant No anem enlloc, estem comentant l'actualitat, estem comentant del Vaticà. No sé, el Vaticà és un país petit, un país que té poc i és un país curiós perquè té els seus límits molt clars. No sé si li trobeu falta alguna cosa, si hi ha alguna essència que dius, hòstia, si aquest país tingués això, com milloraria, no?
Jo sí, per mi, rotondes. Els hi falten rotondes. Per mi és un país que necessita molta circulació. Circulació en cercle, quedar-te allà donant voltes...
Com una metàfora de l'espiritualitat. No?
Sí, i és quedar-se allà i crear un cercle d'amistats dins del país, crear un vincle molt fort amb tu mateix. Al final acabes passant per tu mateix molts cops en forma cíclica. I una mica és el que intenten també en les visites aquestes que fan als museus o les zones que es poden visitar al Vaticà, que la gent es queda donant voltes i va mirant amunt i es queden, es perden allà en ells mateixos. Per mi, rotondes.
Posaries semàfor a l'entrada de la rotonda?
En les rotondes mai.
Lliure accés?
Lliure accés. Les coses han de ser orgàniques i el Vaticà tot orgànic. Tot orgànic. No reciclen res altre. O sigui, tot ho tiren a l'orgànic. Adrià, tu hi trobes a faltar algú?
Jo, sincerament, crec que existeix una estació de tren, però trobo falta que falten línies de metro per interconnectar els diferents espais del Vaticà, perquè només hi pots anar a peu. En vehicle privat és molt complicat, perquè és tot super peatonal. I crec que un metro, almenys, no sé, els que som de Barcelona estem molt acostumats a fer servir el metro. Crec que estaria bé també poder-lo...
Tens alguna proposta pel nom de la parada?
Papapolis podria ser la entrada, no? Potser podrien interconnectar-ho amb Roma, si volguessin fer una gran àrea metropolitana del Vaticà.
Papa i Roma.
Creuant fronteres ja amb metro, eh?
Bueno, això seria la innovació. Sempre s'ha vist el Vaticà com un estat innovador i a l'avantguarda.
Molt obert, modern.
Sempre, per tant... No crec que sigui un impediment, això, en aquest cas.
No, jo crec que, a part, tenen una gran relació amb Itàlia. Aleshores, crec que els dos governs podrien realment... És una cosa que podria passar.
Jo proposava, ara, pues, seguint amb la innovació, segurament una de les noves tendències és en quant a la creació de criptomonedes, i crec que això al Vaticà li aniria molt bé, tenir la seva pròpia criptomoneda, que segurament es podria dir cristomoneda, i que la podríem fer servir, pues, com a moneda de curs legal del país, ja que no sé si en tenen una, suposo que es fa servir l'euro o que no es paga res allà dintre. No he vist màquines de vending, no he vist...
És una moneda
només de xutxes,
per l'exterior, o sigui, és només per la moneda. Qui té nacionalitat vaticana, els vaticans, vaticans i vaticanes hi ha poques, però els vaticans...
Sí, per el que sigui...
No fan servir moneda, només, o sigui, no paguen, no tenen una
targeta. S'ho apunten.
Tenen una targeta que la passen i la fan servir... Tot moment, estàs bé?
Sí, la cadira no, però jo sí.
Bueno. És una targeta i a finals de mes els hi va un encàrrec i segons el que han consumit o el que no, el següent mes han de resar més o menys.
Es paga amb Ave Maria.
Bueno, es paga amb connexió amb Déu. Això és la part important.
Això no té preu.
No té preu. I el cos de Crist i la sang del Senyor una miqueta és...
El peatge,
no? D'aquí ve l'expressió extesa de passar el rosari. És passar la targeta. Ara van amb targeta, abans era amb el rosari. El rosari tenia contactless sempre des de fa molt de temps. I és com es va estendre aquesta expressió.
I per això té forma com d'àbac.
Per anar comptant el que et queda de saldo.
Sí, sí. Les monedes. És la primera moneda real que va existir.
El Cristoi, no? Has dit?
Cristomoneda.
Cristoi, és com se li diu popularment.
Sí, sí. Bueno, una economia que, tot i que no ho sembli, molt, molt activa, eh? La del... Sí, sí, sí.
Tu... Que és més importadora o exportadora?
Ja et dic, amb el tema del cafè fan molta exportació, però després importen moltes coses. Moltes coses. Tu vas estar estudiant algun cop,
sí.
No? Quin era el producte? És que recordo que l'altre dia em vas
producte
comentar...
Producte interior brut. Sí.
No, el producte que més importaven al Vaticà, què era?
Cera. La cera.
La cera. I,
I després el que més exporten és la fe.
No. I això no es paga amb diners.
No, això
no es paga amb diners.
Bueno.
No sé si en el món aquest globalitzat en el que vivim, no? Que al final totes les ciutats s'acaben assemblant i que tu vas al centre de París o vas al centre de Londres i ja no ho pots distingir del centre de Barcelona i en les mateixes botigues. No sé si, que es perd ja una mica l'essència dels països, no sé què podria agafar el Vaticà i exportar a la resta del món. No? Què li podrien copiar als altres països al Vaticà com a símbol d'identitat?
Mira, jo amb això que em comentes em relaciona directament amb una anècdota que abans li preguntes a l'Adrià que anècdotes que haguessin passat al Vaticà. Jo t'explico. Jo tinc un company mexicà que un dia em va explicar que havia anat allà al Mèxic. Saps que els mexicans són molt religiosos i tenen una connexió molt forta amb Déu i amb el, en aquest cas volia conèixer l'espai de Déu, el Vaticà. I resulta que va anar, va trobar... Li va fer gracieta trobar uns gorros mexicans aquests que es venen per tot arreu, això que comentaves, els souvenirs al final es venen tots els mateixos de tots els països i el Vaticà no surt d'aquí perquè al final els que tenen el monopoli de les casetes de souvenirs internacionals són tots els mateixos. I resulta que m'explicava que això, que se'n va comprar un, se'l va posar per honorar el seu país, va anar a visitar totes les zones del Vaticà i al final... va sortir d'allà creient que això, que la, vull dir que la Capilla Sixtina, pues, tots els dibuixos que veia al sostre pues, s'assemblaven molt a inspiracions mexicanes i tot. I bueno, bàsicament era que això, que es veia el seu propi barret tot el rato a l'hora de mirar cap amunt i no va poder veure res del Vaticà. I simplement és, a mi em va semblar un exemple d'això, de com està espatllant el tema del souvenir la visita, això que nosaltres inspirem en el nostre programa de conèixer països amb els teus propis ulls.
Sí, té una part bonica, no?, que és que al final tu veus el que vols veure o li dones el símbol que li vols donar i si tu entres a la Capilla Sixtina per el que la Capilla Sixtina representa, doncs tu vegis el que vegis, allò et remou per dintre i mira que és absurd perquè veu el mateix que estava veient fora. Però em comentaves que ell havia sortit d'allà... transformat, havia sortit d'allà connectat amb Déu, no?
Sí, perquè si baixes, o sigui, hi ha unes escaletes a mà dreta de la Capilla Sixtina. No són mecàniques, crec que són manuals. Uh-huh. Sí, hi ha un senyor
amb una manivela.
Amb manivela i van baixant més lentes. O sigui, crec que si t'hi fixes i estàs molta estona, hi ha un moment que paren i és perquè ha de canviar de braç perquè se li cansa un i ha de fer servir l'altre.
Un senyor gran.
Sí, ja. Sí, bueno, va amb sotana i està assegut allà.
És un emblema del Vaticà.
Sí, li diuen el Cadiro, bueno, no sé com li diuen.
L'Escaleri.
Roman Escaleri, sí, és cert, Roman Escaleri. I si baixes, connecta, hi ha una connexió que jo, o sigui, no sé on et porta, però crec que és en algun punt de Roma. Que hi ha una connexió, una sortida. I va variant, la sortida també va variant.
Segons el dia.
Sí.
Segons lo ràpid que mouen l'escala.
Perquè és el que et comentava, és com una rotonda, el Vaticà és com una gran rotonda, i va girant en el seu propi eix. Aleshores, el propi camí té com diferents sortides, i depèn de l'hora del dia, sí, pot sortir cap a un costat o cap a un altre.
I aquí és com es configura la Sagrada Família. Tens el Papa de Roma i el Tio Vivo, que és el que fa girar la rotonda. Mm. És la Sagrada Família.
Sí, sí, sí.
I a les 12 en punt crec que és quan està mirant cap a la Meca. No?
I sona, surt el cucut.
De la Meca.
De la Guàrdia Suïssa.
De la Suïssa.
Uh-huh. És que tot està lligat al Vaticà, tot té connexions... espirituals i terrenals.
És veritat que sí, que els tentacles del Vaticà...
arriben molt lluny.
Són molt llargs, sí. I els misteris que el país...
aporta. Tu tens alguna història amb el Vaticà, Bernat? Perquè aquí l'Adrià i jo estem brindant-te, però ens agradaria... No sabem que vas anar en algun moment.
Sí.
Has estat...
Va fer un Erasmus.
Si no va fer Erasmus, correcte. Un any vas estar estudiant allà, no?
Sí, es va fer llarg, electrònica, perquè no hi ha molt per estudiar, però jo vaig estar allà un any.
Però era alguna cosa d'electrònica.
Sí, música electrònica.
Música electrònica.
Sí, agrada molt.
Sí?
Sí.
I què tal?
Bé, no? Sí? Un gran aprenentatge. Tot el que sé de música electrònica ho vaig aprendre allà.
Quants professors vas tenir per allà?
Allà, un.
Un?
Sí.
Bueno.
Sí, I parava... un senyor gran.
I l'horari, jo sempre he tingut molta curiositat per els plànings diaris d'estudi, bueno, diaris dins el Vaticà. Quin horari fèieu normalment?
Bueno, allà et lleves molt d'hora.
Quina hora?
Pues devien ser quasi les 9. I el primer que fas és anar...
S'esmorza cafè?
Anar a esmorzar. Sí, però has de sucar hòsties.
Vale. Però, hòstia, fa mal.
Bueno, depèn. Els primers dies sí, després ja t'hi vas acostumant.
Vale.
Fas callo.
Vale.
Per dinar? Per la disciplina. O per esmorzar, per esmorzar.
Per esmorzar també, sí, sí. Amb cafè, hòstia. Quina digestió més densa, eh?
Sí. És que hi ha poc cafè. Al final es dediquen a l'exportació de cafè i cacau, llavors el que queda ja és poc i no n'hi ha per tothom per esmorzar. No.
Jo callo, sí, és així.
I després tornar al matí, teòrica i pràctica de la música electrònica.
Vale.
I a la tarda lliure.
Lliure.
Ja està, i així vale. Cada dia.
Àudio lliure.
Àudio lliure, sí.
Vale.
Jo el que sí que proposo com a... Hi ha un sistema particular del Vaticà que es podria exportar i fer servir per altres coses, que és la manera d'escollir el papa, que em sembla una manera molt particular i que només es fa servir per això. I no sé si això es podria exportar per escollir presidents de país, fins i tot presidents d'escala. Pues tu et reuneixes amb els teus veïns, a la comunitat, i escolta, pues us heu de posar d'acord per unanimitat, escollir una persona... Quan la tingueu escollida, aquell és el president fins que es mori, no hi ha tutia, se li assigna d'ofici un nom guapo amb un cognom amb números i es
que
va...
podria ser el Pis, per exemple.
Per sí. exemple.
El
per
Paco
exemple.
Del quart segona.
Joan quart segona, podria ser.
Molt bé.
I per acabar, doncs vas al quarto de les escombres i cremes les factures de l'últim any i surt fumata blanca. Vull dir, crec que és un format que es podria fer servir més sovint.
Sí, perquè sortir fumant blanca ha de cremar aigua.
Ha de ser en factura.
De l'aigua,
sí,
de la factura de l'aigua. Cremes coses que s'han fet sense factura i llavors surt tot en negre.
Sí, totalment. Així mateix. A vegades hi ha fantasia de colors, també els agrada. No sé si ho vau veure. Sí, que hi ha aquell any que van posar altres colors.
Sí, arcoiris, no? I no va agradar gaire.
No va agradar gaire.
A la cúpula del Vaticà, per lo que sigui, no...
Sí, els que estaven dins la cúpula.
Sí.
Que va donar la casualitat que eren els de dalt.
Perquè va ser així, va però ser podria així. No haver estat així.
Sí, no. Normalment les cúpules estan a dalt.
Bé, Adrià, no sé si tu tens alguna cosa que creus que el Vaticà podria exportar...
Bueno, jo vull dir que és el màxim exportador de fe i ara s'estan posant lligat amb la música electrònica a exportar també discos, a fer una indústria discogràfica, ara que els discos estan de baixa, vull dir, tothom ja no té discos, no hi ha producció de discos, i ara el Vaticà ha vist aquest forat de negoci, no? I crec que estan gravant ja el segon disc de De La Fe i Les Flores Azules.
Hi havia un festival, no? Van muntar un festival allà.
Podria ser. Quin... Sí, sí.
No sé, jo sé que Vaticà un parell de grups que em sonaven, però no...
Potser era el... Quin és aquell...
El Fest.
Poder sí, que és el Fest.
El Fest.
Poder sí, que era aquest.
Que va venir de que un papa li va dir a l'altre, escolta, que hauríem que de fer un festival. I li va dir,
sí.
Tu mateix, Fest.
Fest, i aquí va començar. Un dels primers va ser el...
Però aquest és el de l'estiu, no? És el que fan a l'estiu.
Sí. No, a l'hivern fan Nadales i cants gregorians, que és el Nadal Fest. En vaticanès es diu Nadal Fest, que en aquest cas dona casualitat que es diu igual que en català, però també són les connexions típiques d'antigament, no? De la corona d'Aragó.
Tenen els dos.
A tot.
En el festival va tothom.
I no et deia això, no? Les connexions entre el català, l'anglès, el francès, els idiomes del Vaticà. Que hem comentat abans.
Portuguès, també parlem.
Sí, després ja l'edat moderna és quan es van posar cap al llatí, que és l'idioma actual que maneguen més, no? Però això és una cosa moderna ja, que no tothom veu amb bons ulls.
Bueno, és això de que la gent es vol fer una miqueta l'estranyeta i parlar idiomes que no són molt comuns. Com per, bueno, els agrada ser especials.
Inventar coses que poder no toca ara.
Creadors, artistes.
Sí. Al final és avantguarda.
Sí, que hi ha aquest punt ja que ho estàs fent per cridar l'atenció i se't nota una mica, no?
Sí.
S'ha de vendre millor, això.
Totalment, avantguarda suïssa.
Bueno, crec que hem fet un repàs per lo més variopinto del Vaticà. No sé si
no
us queda alguna...
millor objectiu, realment.
No. No sé si us queda alguna cosa el tintero que...
No, jo simplement recomano a tots els oients que ens estiguin escoltant que vagin a experimentar un... Hi ha uns hotels molt bonics. Jo vaig estar a un càmping allà durant una setmana. Hi havia una part de bungalows. I després...
El Cristo Alegre. No?
Sí, el Cristo Alegre. I, com el coneixes? Hi has estat també?
Bueno, és famós, vaig passar per allà.
És el càmping del Vaticà.
Sí, mal haver viscut un any allà, vulguis que no, tu coneixes. Però és gran, però...
Vas anar amb furgo?
No, no.
No?
No, jo el vaig veure només.
Només vas anar a passejar, vas comprar el tiquet de passeig.
Sí.
Que tenen per allà girafetes, goril·les... És maco, és maco. I, bueno, doncs això, tenen bungalows, hi ha una part d'acampada, i això, l'acampada jove va néixer allà, perquè era com la forma que tenien de cultivar gent per...
De treure menors d'edat,
és com la seva cantera.
Què els hi vols dir? Pues és una tradició com una altra, la del Vaticà i els menors d'edat.
Sí, sí, sí. Bueno, això, que recomanem a que la gent vagi a veure-ho i a passejar-se, i sobretot ara quan hi hagin les rotondes fetes, que jo ja et dic que per mi és...
Serà bonic. També,
serà molt bonic. Molt bonic. Sí.
Estarem atents, doncs. Moltes gràcies, Pau. Moltes gràcies a Adrià.
A vosaltres.
Donem així per tancat, doncs...
No el tanquis. No tanquis mai la porta del Senyor.
No, mai se sap quan pots tornar a entrar.
No, ha d'estar sempre oberta.
Doncs deixem oberta la porta del Senyor, però passem a sortejar el destí del pròxim capítol.
Fantàstic.
Tenim aquí la ruleta i que treballi.
Molt bé.
Bueno.
País cultural.
Sí, la veritat que hi ha feina. Haurem de buscar bé a la història, a veure si hi ha alguna anècdota interessant, si ha passat alguna cosa rellevant, perquè així ara de bones a primeres... Pues no...
Així d'entrada no...
No et sabria dir, no, però bueno, però... segur que com...
Sí, tot algun personatge il·lustre deuen tenir.
Mal o serà que no sí, trobem res.
Sí, 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 totalment.
Bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Pau, gràcies, Adrià, gràcies a Ràdio Ferró, Vila Urània, i ens veiem en dues setmanes.
Perfecte, bona tarda.
Adéu.